Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. De seguida parlem de la impressionant històrica victòria del Girona, de l'ascens, en aquest cas no esportiu, sinó físic, del Barça a Montjuïc, de l'arribada de Bruce Springsteen precisament per actuar a l'estadi olímpic Lluís Companys i també d'aquesta notícia que us ha avançat avui RAC1, d'aquest jutge que ha obligat a otorgar 120 llicències de pisos turístics en un edifici que hi haurà que de fet ja hi és, al costat del Parc Joan Miró de Barcelona. Però abans deixeu-me comentar que amb el debat d'Estopa, recordareu l'any passat, i amb la Creu de Sant Jordi, aquell debat que era absurd, vaig reclamar per enèsim cop, reclamàvem des del món a RAC1 el màxim guardó de la Generalitat, el Jaume Sisa. Parlàvem del Jaume Sisa i parlàvem també del Sopa de Cabra. Els dos els hi han donat... La il·lusió de Sopa de Cabra també és molt col·lectiva, igual que la del Jaume Sisa. Ahir li van donar a en Jaume Sisa i el govern repara un greuge amb el cantautor galàctic que venia de fa molts anys. I, per tant, s'ha de felicitar el govern per la decisió. He de dir que gràcies al Nacho de Sanahuja vaig conèixer en Jaume Sisa. Vam dinar a casa el Nacho amb un grup d'amics i amb algunes altres vegades hem vist amb la Marina Rossell, una de les amigues que té en Jaume Sisa. I em permeteu aquesta lectura, que seria per entendre qui és Jaume Sisa, quan diu... El 1975, Sisa edita Qualsevol nit per sortir al sol i m'adono que estic davant un disc important perquè obre una nova dimensió per l'encara anomenada nova cançó. Sisa aposta per una poètica individual, narcisista, en la qual la memòria o el desig no marquen apostes civils o èpiques, sinó la precària afirmació d'un jo fràgil entre un nosaltres insuficient. Aquells nois dels anys 70 encara eren més quimèrics i buscaven cels virtuals, amb el nas ple de blancors o de fums de plantes suposadament perverses. Vaig dedicar un comentari molt elogiós al disc del Jaume Sisa i més de 25 anys després he tornat a escoltar repetidament Qualsevol nit pot sortir al sol. Insisteixo a dir que va ser creat en estat de gràcia i que és un referent obligat en l'educació de la nostra sentimentalitat. Cadascú es tria els procediments per canviar de pell, normalment suaus i controlables per dermatòlegs adequats, però n'hi ha que quan canvien de pell, canvien d'aire, de nit, de lluna i fins i tot de nom. Vaig ser per invitació especial a la roda de premsa en la qual Sisa va anunciar la seva transformació en Ricardo Solfa i la seva conversió en vocalista madrileny. Vivia amb crits d'esperances individuals i col·lectives que ens havien semblat fonamentals i que Sisa es fes una operació de cirurgia anímica tan dràstica, vaig pensar que era fruit de Catalunya i la seva circumstància en àcida connexió amb el cantautor i les condicions d'habitabilitat del seu cau. Sisa torna a casa amb els ulls més difusos i els cabells més blancs. Hi ha qui s'ho ha pres com una cosa semblant a una possible recuperació de Luis Figo. Jo crec que la lluna de Madrid és gairebé la mateixa que la de Barcelona i que la lluna de Sisa, el 75, desprotegeix els mateixos cels ara i sota aquella evidència el cantautor ha de seguir utilitzant el seu talent per fer companyia als altres llunàtics, entre els quals m'hi compto. Això va escriure Manuel Vázquez Montalbán l'any 2001 parlant de Jaume Sisa, Creu de Sant Jordi 2023. La millor lectura per un dels grans músics de la història. Per molts anys, a ell i a tots els guardonats que després repassarem. Per molts anys. Són les 84 minuts. Benvinguts, home.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Vinga, la peu de terra, que és dimecres 26 d'abril del 2023.
I avui serà un dia de núvols més espessos a les comarques del nord i més sol al sud, amb boira ara de bon matí i algun ruixat de tarda al Pirineu. Ara mateix l'ambient és suau i al migdia tornarà a ser càlid.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, continua tallat un carril per l'avaria d'un vehicle en un tram molt concorregut del matí, com és a la C-17 a Parets del Vallès, i hi ha 2 quilòmetres de congestió en direcció a Vic.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món, amb CaixaBank. Montilivi i la ciutat de Girona es lleven avui amb una ressaca emocional després d'una nit històrica i èpica que quedarà per sempre en els records dels aficionats. El Girona, equip recentment pujat a primera divisió, dirigit magistralment per Mitchell i que la temporada passada, com deien, jugava a segona divisió, va clavar-li un 4-2 ahir a tot un Real Madrid campió d'Europa gràcies a una exhibició bestial de futbol i als 4 gols del Tati Castellanos, el gran protagonista que ja ha entrat als llibres d'història del club gironí del futbol català. Fins ara ningú no li havia marcat 4 gols al Madrid en tota la temporada, però ahir el davanter argentí va destrossar Militao i tota la defensa del Madrid i es va reconciliar amb el gol. I no oblidem, tot això ho va fer després que fa uns dies restringís les seves xarxes socials, precisament per aquell error que va tenir al Camp Nou. El seu partit, igual que el del Girona, va ser descomunal i fa que l'equip gironí deixi pràcticament vista per sentència la salvació amb 11 punts de marge. No havien passat ni 12 minuts del partit i el Tati Castellanos ja va fer el primer dels seus 4 gols amb una rematada de cap inapel·lable.
Pot ser bona, dins l'àrea per Ivan Martín, en curt per Miguel Gutiérrez, a centre del cap de gol!
Deu minuts més tard, arribava el segon del davanter argentí després de guanyar-li l'esquena a un Éder Militao incapaç d'aturar-lo en tot el partit i que segurament va fer un dels pitjors partits de la seva història.
Montilivi torna a esclatar! Torna a marcar! Ta 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 ta.
El partit va arribar al descans amb un 2-1 al marcador després de que Vinícius retallés diferències amb un cop de cap a 10 minuts per la mitja part.
Obertura a la dreta per Asensio, centrada al segon pal, el cop de cap i el gol. El cop de cap i el gol de Vinícius.
Quan tothom veia que podria haver-hi una remuntada de l'equip blanc, només començar la segona part va haver-hi la festa del Tati Castellanos, que va tornar a començar al primer minut, ja havia fet el seu hat-trick. Un quart d'hora més tard arribava el quart i definitiu gol del Girona i de Tati Castellanos de corna.
Fica el corna des de la dreta al Girona.
El vol enxampar.
El xuta lluny, la pilota porta gol!
Minuts més tard d'aquest quart gol, Mitchell va canviar el davanter argentí, que va marxar, òbviament, ovacionat per les més de 13.000 persones que omplien Montilivi. És veritat que Lucas Vázquez va fer el 4-2 a 5 minuts pel final, però el Girona mai va patir pel resultat. Precisament qui cantava aquests gols és en Miquel Agut.
Els més de 13.000 espectadors que van omplir Montilivi encara es freguen els ulls. El Girona és el primer equip que fa 4 gols al Madrid aquesta temporada, però tan bo com el resultat va ser el joc exhibit. Hi va haver trams de la segona part amb 4-1 en què l'estadi sonava així.
Gazzaniga. A la dreta per Couto.
Toma.
Arnau.
41 punts i més a prop d'Europa que del descens per un Girona que és el tercer màxim golejador de la Lliga i el quart millor local. Tati Castellanos va fer els 4 gols, una fita que ningú no aconseguia a la Lliga contra el Madrid des que Echevarría ho va fer amb l'Oviedo l'any 1947 i es mostrava exultant en declaracions a Movistar.
Era un sueño marcarle al Madrid y marcarle el 4 ni imaginar, así que estoy muy feliz porque bueno, también por la victoria que necesitábamos sí o sí para salir de eso. eso, de irnos un poquito más arriba y mirar para arriba, así que muy contento por todo.
El Girona és l'únic club que té un saldo positiu contra el Madrid. En 6 partits de Lliga, 3 victòries, un empat i 2 derrotes. Dilluns que ve, 1 de maig, Sevilla-Girona a les 9 de la nit.
Un dels grans responsables d'aquesta proesa del Girona és l'arquitecte del projecte, el director esportiu del club, sens dubte. Quique Cárcel, que ahir al Tu diràs de RAC1 encara es fregava els ulls per guanyar el Real Madrid i fer-ho jugant també.
Molt feliç perquè penso en tota la trajectòria i avui fer 41 punts contra el Madrid i guanyant 4-2, crec que fent un futbol pues, que és molt difícil, no?, de fer a lo que és la primera edició i sobretot la forma, no? Jo crec que la forma sí que a mi m'omple molt, no?
Per cert, abans deien que el Girona s'allunya a 11 punts del descens, però és que el cas és que està més a prop d'Europa, a 5 punts de la 7a posició, que podria donar accés a la Conference League sempre que el Real Madrid li guanyi la Copa a l'Osasuna. Tot i això, Quique Cárcel deia, el tu diràs que això no ha de ser un objectiu. Evidentment, el que sí que és un objectiu és la permanència, i per primera vegada i Mitchell la va donar pràcticament per feta a la roda de premsa.
No sé si salvados matemáticamente, pero bueno, la sensación es que estamos muy cerca del objetivo. Una victoria como la de hoy, pues evidentemente hace que el jugador pues se suelte, que la necesitábamos meternos. Siempre decíamos que la cifra de 40 pues es una cifra muy importante para conseguirla cuanto antes. Lo hemos hecho a falta de 7 jornadas.
I colen que l'alegria va per barris. Ahir Carlo Ancelotti, en declaracions a Movistar, va sortir demanant perdó.
Creo que este partido nos representa lo que es Real Madrid, lo que somos nosotros. Nosotros no somos el equipo de esta noche, ha sido una mala noche, pedimos disculpas, pero tenemos que mirar adelante, volver a jugar como equipo los próximos partidos.
Avui els diaris catalans es fan en elogis cap al Girona i la seva nit històrica atropellant el Real Madrid amb un tilibi. Ana Alfonso.
El diari de Girona obre amb una foto del gran protagonista, Tati Castellanos, a qui atribueix el mèrit de fer encara més gran la història contra el Madrid a Montilivi. El diari el qualifica d'heroi i recorda que va haver d'escoltar molts mals comentaris després de fallar contra el Barça, però que ara ha deixat tothom sense paraules i remata. Un 4-2 que es recordarà sempre i que permet fer un pas gairebé definitiu cap a la permanència. Mundo Deportivo titula Fantàtico, fent un joc de paraules amb Tati Castellanos, i Santi Nolla escriu que el Girona va destrossar els blancs amb un triomf sensacional que pràcticament li assegura la plaça primera. L'Esport titula a tota portada Humiliació i es rendeix també a Tati Castellanos i els seus 4 gols al Madrid. Una xifra, diu el diari, a l'abast de molt pocs. I recorda que l'últim a fer-ho davant dels blancs va ser Lewandowski quan jugava al Dortmund. I l'Esportiu ho resumeix amb un millor impossible. Sosté que el pòquer de gols de Tati Castellanos va ser de llegenda i que el jugador va liderar un recital per la història.
A Madrid els diaris no s'estalvien els dos qualificatius. Els d'Ancelotti aplaudeixen l'exhibició del Girona amb Tati Castellanos al capdavant. Albert Pedrol.
El Marca parla de desconnexió i de vergonya amb un primer pla de Castellanos a tota portada. Creu que l'argentí va destrossar un espectre i lamenta la pèssima actitud defensiva del Madrid, amb Militao com a comandant del naufragi davant d'un Girona memorable. L'As també obre amb una foto del Tati Castellanos i apunta que el davanter argentí va castigar la indolència del Madrid. A la contra, Alfredo Relaño critica la falta d'actitud defensiva dels blancs i també aplaudeix Mitchell, l'entrenador del Girona, que per fi escriu ha pogut posar amb fermesa el peu a primera amb una nota brillant. A la premsa generalista, el País recorre a la ironia i titula Tati entra a la història del Madrid. També afegeix que l'Ariet argentí va arrasar el campió, que dimiteix de la Lliga, i el Mundo creu que el Tati es va cruspir Militao. I la Razón ho resumeix així: Castellanos confon el Madrid.
Escoltem ara el comentari que signa el director i presentador del Superesports de RAC1, Xavi Puig.
Ahir no era Sant Narcís, era Sant Marc. Ahir no va ser un 2-1, va ser un 4-2. Ahir no va marcar Stuani ni Porto. Ahir va fer un pòquer Tati Castellanos. Ahir no era 2017, ahir era 2023. Ahir el rival sí que era el Real Madrid, com el 2017. Reconforta i molt en el món actual que el discurs fora del terreny de joc encaixi amb el discurs a la gespa, que et diguin a la sala de premsa que l'equip tindrà personalitat i serà valent, i que l'equip tingui personalitat i sigui valent. I hi ha un dia més que s'alineen els astres, i la primera d'ells la treu un central no sap ben bé com, i la primera teva la fots cap a dins, i el Tati Castellanos no va de farol i et signa un pòquer, i la gent embogeix, i Montilivi vota, i agraeix ser aficionat d'un equip que té cura de l'espectacle i entén el futbol com un esport on s'intenta ser protagonista, t'ho passes millor i ho fas passar millor a la teva gent. I a sobre, 41 punts a la classificació, i Vinícius expulsat. Ai no, això no va passar, perdó.
I a banda d'aquesta victòria històrica del Girona, ahir també es va jugar Betis 0, Real Societat 0 i Cádiz 0, Osasuna 1. Un resultat que li va de meravella a l'Espanyol, que juga demà al camp del Villarreal i que veu com punxa un rival directe per la permanència. Avui, atenció, perquè tenim un dimecres de traca esportiva. El Barça pot aprofitar la patacada si guanya avui a Vallecas al camp del Rayo i es pot posar 14 punts del Real Madrid. El partit a les 10 de la nit ja a RAC 1. El partit del Barça serà la cloenda d'un gran dia d'esports a RAC 1, començant a les 7 de la tarda i acabant més enllà de la 1 de la matinada, amb el Tu diràs. Entre altres coses, també serem a Manchester per viure en directe el partidàs a partir de les 9, Manchester City-Arsenal, el segon contra el primer, en què els dos equips es juguen mitja Premier League. L'altra notícia, que té un... És evidentment que estem parlant d'un component esportiu, però bàsicament també social, justament vinculat amb el Barça, amb Repsol, el club ha anunciat que eliminarà els abonaments per la temporada que ve a Montjuïc. A canvi, cada soci podrà comprar un passi per tot l'any que oscil·larà entre els 700 i els 1.700 euros. En general, bastant més car que el Camp Nou, però això no és tot. L'aforament de l'Estadi Olímpic i els companys serà d'uns 49.500 espectadors, tot i que només 27.000 seran pels socis. La resta seran per vendre i per compromisos, i a banda hi haurà 600 entrades per la grada d'animació, per meitat de preu. La vicepresidenta de l'àrea institucional, Maria Elena Fort, ho va definir ahir en roda de premsa com un trencament excepcional.
Comencem de zero durant aquest any i escaig. Hi ha una suspensió de la condició d'abonat de l'Spotify Camp Nou. No existeixen drets adquirits previs. És a dir, no és perquè jo estigui tribuna, o jo és perquè sigui abonat, o no és perquè... No. Aquí comencem tots des d'un punt d'igualtat absoluta.
Avui el Xavier Bosch escriu la contra de Mundo Deportivo, diu: de les 49.400 localidades comerciables del Estadio Olímpic, solo 27.385 serán para los socios abonados actuales. Esta es la noticia. Las otras 22.000 serán para compromisos, patrocinadores, para la venta y el porcentaje indicado para la afición rival. Es decir, parece que se hayan tomado las medidas de una final o de un partido excepcional, pero será norma para toda la temporada. Hoy por hoy, en el Camp Nou, el 80% del aforo es para los abonados. En cambio, en el exilio de Montjuïc, solo el 55% de las butacas serán para los abonados de toda la vida. Eso sí, en función del grado de fidelidad y asistencia al Camp Nou, durante la presente temporada, los abonados tendrán preferencia para elegir zona. Es verdad. Y digo, le preguntaron oportunamente a la vicepresidente Elena Ford: ¿por qué solo 27.000 abonados en Montjuïc? Respondió que la encuesta que el club hizo a los abonados, preguntando si subirán al Lluís Companys, arrojó aproximadamente esa cifra. El segundo factor inesperado fue la subida de precios, continúa Xavier Bosch. Un asiento de lateral para la temporada 23-24 en Montjuïc costará 1.002 euros. Cada tribuna saldrá a 1.738. Si esta temporada en el Camp Nou los tribuneros hemos pagado 1.200 euros, la subida de precios es del 44%. Una barbaridad sorprendente e inesperada. Això és el que diu avui Xavier Bosch, perquè en el fons hi ha una pujada de preus altíssima. Altíssima. És més, d'aquestes gairebé 50.000 cadires, una cinquena part seran de visibilitat reduïda. Si aconsegui, dimarts que ve s'obre un formulari pels socis interessats en un d'aquests passis de temporada. En paral·lel, qui n'aconsegueixi haurà de confirmar al Barça la seva presència a l'Estadi Olímpic abans de cada partit, si no aquella cadira es posarà automàticament a la venda. També s'hauria d'explicar què vol dir de visibilitat reduïda. Si vol dir visibilitat, que no ho veus exactament igual, però què? Hi ha molts concerts que quan et diuen visibilitat reduïda és que et foten darrere d'una columna. En tot això, Elena Fort preveu que el Barça no perdi tants diners amb el trasllat a Montjuïc durant una temporada i mitja. De fet, les previsions econòmiques del club han millorat considerablement.
La primera previsió que hi havia de merma d'ingressos, o de menys ingressos, estaria sobre uns 90 i escaig milions d'euros, vam concretar un 93, ballaven una mica les xifres. La feina de l'equip del Futbol Club Barcelona, ja us ho podem dir així, ha aconseguit que aquesta baixa d'ingressos estigui en 55 milions d'euros.
A banda d'això, qui ha de saber un soci abonat o no si la temporada que ve, quan el Barça deixi de jugar al Camp Nou, vol anar a veure la Montjuïc? Aviam si tenen respostes el Sergi Embudio i l'Albert Sort.
Qui pot optar a aquests passis de temporada?
Qualsevol soci, tingui o no seient al Camp Nou.
S'esgotaran?
El club no ha especificat si hi haurà un límit de peticions.
Tinc el passi. Què he de fer si vull anar a veure un partit?
Has de comunicar que vols assistir-hi amb 6 dies d'antelació.
Si no comunico que vull anar al camp, el club em tornarà els diners?
No.
Què passa si hi ha més peticions que localitats?
Com es feia durant la pandèmia, es farà un sorteig entre els sol·licitants. Tindran prioritat aquells socis que en la temporada actual hagin anat a més d'un 85% dels partits al Camp Nou.
I què passa si no em toca el sorteig?
El club et retornarà una part proporcional del que hagis pagat pel passi, tot i que no s'ha especificat quants diners seran.
Com es decidirà a qui li toquen els seients de visibilitat reduïda?
El club no ho ha dit, tot i que els preus dels passis sí que contemplen una rebaixa en cas de visibilitat reduïda.
Hi haurà seient lliure?
No. Durant la temporada que ve no existirà, ni tampoc hi haurà passaport infantil ni de penyes.
I si entrem al detall, quant costarà veure el Barça a l'Estadi de Montjuïc a cada zona del camp, Albert Pedrol?
El més car és el de tribuna, que valdrà 1.738 euros. El de lateral, 1.002 euros. Els corners tenen un preu de poc més de 905 euros i els gols de 723 euros. L'espai d'animació tindrà un cost de 325 euros i els seients de visibilitat reduïda tindran una rebaixa important. Els dos gols valdran 506 euros i els corners 702 euros. I un altre detall, es premiarà l'assistència d'aquesta última temporada. Els socis que hagin assistit almenys el 85% dels partits tindran 48 hores d'exclusivitat per escollir la zona. Montjuïc estarà dividit en 6 zones de localitats per les 22 en què es divideix actualment el Camp Nou.
Tot i això, com sentíem, encara hi ha preguntes que necessiten una explicació més completa i que esperarem resoldre, bueno, els pròxims dies. Però com s'hi pot arribar a Montjuïc? Ahir el club, a través del seu director de Sostenibilitat, Jordi Portabella, que va ser, recordem, regidor de l'Ajuntament de Barcelona amb Esquerra, va presentar un pla de mobilitat que està valorat en més de 5 milions i que ha de facilitar l'accés dels socis a l'estadi. L'objectiu és deixar el cotxe a casa i fer servir el transport públic tant com es pugui. N'informen Laia Coll i Damià López.
Quines són les propostes del club per accedir a Montjuïc?
Bàsicament, agafar-s'ho amb calma, sortir en temps a casa i, sobretot, fer ús del transport públic.
Com es podrà arribar a l'estadi?
Els busos llançadores seran una gran opció. Gratuïts, tindran una capacitat per entre 80 i 100 persones i sortiran cada 4 minuts des de Plaça Espanya i des del carrer del Foc. Hi haurà un funicular actiu. Tot i que en una enquesta feta pel club, els socis majoritàriament han votat el cotxe com a mitjà de transport preferit per pujar fins a Montjuïc, es pretén restringir molt l'ús del mitjà de transport privat.
Per tant, es podrà pujar en cotxe a Montjuïc?
D'entrada sabem que queda anul·lat l'abonament del pàrquing, ja que les places de cotxe estaran molt limitades. Només podran accedir les imprescindibles. De fet, fora del perímetre només es podrà accedir en cotxe amb una acreditació per un total de 1.000 places. Hi haurà unes 2.000 places per aparcar el cotxe a la fira i des d'allà poder pujar a través de les escales mecàniques, que per cert seran de pujada abans del partit i de baixada després del partit. En el cas de les motos hi haurà 3.500 places d'aparcament. Per les penyes hi haurà una zona d'aparcament per 60 busos al costat del Palau Sant Jordi.
A la premsa, bona part dels diaris destaquen el final dels abonaments i també les incomoditats de Montjuïc. N'informa Jordi de Planell.
A Mundo Deportivo, Xavier Bosch assegura que tothom sabia que pujar a Montjuïc comportaria renúncies i sacrificis, però creu que les mesures semblen una presa de pèl als socis, que la xifra de butaques reservades per a socis és paupèrrima i que el preu dels abonaments és un abús. L'Esport destaca que l'Estadi Olímpic té la meitat de l'aforament que el Camp Nou, que l'accés amb cotxe estarà molt restringit i titula finalment transport públic i sortir abans de casa. L'Esportiu apunta que el trasllat a Montjuïc va agafant forma i en destaca que la Junta ho veu com un punt i a part en la situació dels abonats perquè se suspèn aquesta condició. A la premsa generalista, La Vanguardia subratlla que les instal·lacions de Montjuïc compten amb un aforament considerablement inferior a què cal afegir, diu, els problemes d'accés i de visibilitat. I l'Ara entén que la gran notícia desvelada hi va ser que el Barça prescindirà dels abonaments.
Escoltem ara el comentari que signa el sotsdirector del Tu diràs de RAC1 i col·laborador del món de RAC1, Roger Saveres.
La compareixença d'ahir del Barça per explicar el trasllat dels socis abonats a Montjuïc va recordar aquell joc de nens en què et feien triar entre en surt o mort. A això ens ha abocat la delicada situació econòmica del club. No crec que sigui massa agosarat dir que tots en el seu dia vam triar en surt. Com ahir, preus de passis de 700 a 1.700 euros, confirmar el teu seient 6 dies abans del partit i només 27 de les 49.000 localitats pels socis. Traduït, o paguen molt els nostres o ja ho pagaran els turistes. Efectivament, l'ensurt va ser dels que treuen el sanglot. Entenc els socis que posen el crit al cel, però encara més el club obligat a un trasllat en la pitjor conjuntura possible. L'alternativa, però, era triar mort, o el que és el mateix actualitzar la llibreta del club al caixer i mirar el saldo. I a més, sumar-li unes pèrdues de 100 milions d'euros que amb la pujada de preu serà de, només entre cometes, 55. Com va dir Elena Fort, oblidem-nos de les condicions del Camp Nou durant un any. És com marxar de casa i anar a un hotel, pel que vam escoltar ahir sobre els preus al Kruger Hotel. Però hotel, al cap i a la fi. La situació no deixa gaire més marge, en surt o mort. I pels que es facin la pregunta del milió, com s'ho farà el Barça per portar la gent a Montjuïc, la resposta és curta i de només 5 lletres. Sona així. l'objectiu de més per triar en surt.
L'energia que li cal al teu cotxe per dur-te a veure la teva mare i la que necessites per escalfar els seus tàpers a casa, connectades per estalviar i fer-te la vida més fàcil. Contracta la llum i el gas amb Repsol i estalvia fins a 15 cèntims per litre quan posis combustible pagant amb Wilet. Connectar energies és això. Més informació a Repsol.es o al 900-102-002.
Bruce Springsteen ja és a Catalunya.
Qui l'ha caçat en l'arribada a l'aeroport del Prat ha estat el fotògraf de Mundo Deportivo, Manel Montilla, a qui hem entrevistat fa una hora aproximadament, aquí al Món a RAC1. Bon dia, Manel.
Bon dia.
Ja el tenim a Barcelona, Bruce Springsteen, no?
Ja el tenim a Barcelona. Aquesta nit, molt poc abans de les 2 del matí, arribava a la terminal corporativa.
A la terminal corporativa, Bruce Springsteen. Ha vingut en tota la banda o no?
No, hi havia dos furgonetes esperant-lo, però ha pujat ella a la primera furgoneta i no ha sortit ni la seva dona ni ningú de la banda.
Val, per tant, ha vingut sol. I l'has anat tu a esperar en aquesta terminal corporativa, que és on surten els avions privats, i on arriben els avions privats, i en aquesta terminal corporativa sí. Arriba cap a les 2, i després s'ha anat cap a un hotel de Barcelona.
Sí, cap a un hotel de Barcelona, molt a prop del Tibidabo. Deixem-ho aquí.
Vale.
No es va parar, perquè no es va firmar. Hi havia només una cinquantena, menys de 50 persones, que no es va aturar, es va saludar, però no es va aturar, i a l'hotel tampoc.
Felicitats, Manel, fins ara.
Moltes gràcies.
Sí, era Manel Montilla, company del Mundo Deportivo, que ahir esperava a les 2 de la matinada l'arribada de Bruce Springsteen a Barcelona. A la foto que ha fet el Manel de l'arribada de Springsteen al Prat se'l veu amb una boina de color verd oliva, a joc amb la seva jaqueta i look esportiu, porta camisa bambes i un pantaló de color clar. Tal com ha explicat en Manel, el boss ha anat sol directament a l'hotel on s'allotja a tocar del Tibidabo. Si voleu veure la fotografia la trobareu a rac1.cat, gentilesa del propi Manel Montilla. Bruce Springsteen estarà molt ben acompanyat a l'Estadi Olímpic, no només per la Street Band, no només per una legió de fans incondicionals entregats des del minut 1, també, atenció, per qui va ser president dels Estats Units, Barack Obama, la seva dona Michelle Obama, i també el director de cinema Steven Spielberg i la seva parella, l'actriu Kate Capshaw. Tots quatre són amics i viatjaran a Barcelona per veure l'arrencada de la gira europea de Springsteen. Malgrat que és un viatge privat, l'equip de seguretat de l'expresident dels Estats Units ha comunicat la visita als Mossos d'Esquadra com preveu el protocol. Segons el periòdic, els Obama arribaran demà, per tant, un dia abans del concert, i podria marxar dissabte. El País apunta que es podrien allotjar en un hotel de 5 estrelles de la part alta de la ciutat. Obama i Springsteen ja fa temps que són amics. El 2019 van llançar un podcast i un llibre de converses. A més, Springsteen va participar a la seva primera campanya electoral i va cantar a la presa de possessió. I Obama el va condecorar amb la medalla presidencial de la llibertat. Bruce Springsteen, recordem, farà dos concerts a Barcelona, un divendres i l'altre diumenge, amb totes les entrades exaurides. I dissabte, per cert, el Barça l'ha convidat al Camp Nou per veure a les 9 de la nit el partit contra el Betis. Escoltem ara el comentari que hi posa la periodista del diari El País i col·laboradora del Món a RAC1, Rebeca Carranco.
Els dos concerts de Bruce Springsteen a Barcelona són importants per molta gent. Els fans sous nota d'una hora lluny la felicitat. Traspueu aquella alegria que no es pot dissimular i la visita d'Obama afegeix entusiasme. La seva agenda i la de la seva dona Michelle Obama és un secret. El consulat no facilita cap detall i els Mossos d'hores d'ara tampoc els tenen. Només sabem que el matrimoni s'allotjarà a un hotel de 5 estrelles a la zona alta de la ciutat i la cirereta del pastís és que amb ells estarà també el cineasta Steven Spielberg. Una reunió d'amics en una ciutat que mira el mar amb un temps primaveral. La visita dels Obama és una peça més d'un gran dispositiu de seguretat que durarà poc. Ell ha de ser a Zúric dissabte, on enceta una gira de conferències europees, segons publica Der Spiegel. Potser Michelle Obama s'allarga una mica més i es deixa veure per una ciutat que compta estar d'eleccions. La batalla es durarà divendres. Qui serà el primer polític en aconseguir i penjar la foto amb Obama? Segur que no malbaratem l'oportunitat de fer un gran bienvenido, Mr. Marshall.
8:28 minuts, atenció a aquesta notícia que us avança RAC1. En plena prohibició per obrir nous pisos turístics a la ciutat de Barcelona, un gran propietari ha aconseguit llicències per crear un dels edificis d'ús turístics més grans de la ciutat. Es tracta d'un bloc amb 120 pisos al carrer Tarragona, entre els carrers València i Aragó i a tocar de la plaça Joan Miró. De fet, ja ha començat a fer fora algunes famílies i la resta viuen amb les molèsties de les obres i la incertesa de la futura convivència amb el turisme. I tots plegat perquè el propietari va trobar una escletxa legal per aconseguir les llicències de pis turístic. Té més detalls, Benet Iñigo.
Des de finals de l'any passat, així que acaba un contracte de lloguer, en surt una família i entren els operaris per reformar el pis. Alguns ja estan acabats i fins i tot anunciats a internet per més de 200 euros la nit. Els veïns han comprovat com en algunes portes ja hi ha els teclats per posar-hi el codi d'accés i tot plegat per sorpresa. L'octubre de l'any passat, la Maria i una dotzena de llogaters més es van trobar que tenien tot just un mes per marxar.
Durant la pandèmia el contracte em vencia, aleshores ja m'ho renovaria més endavant. Em van dir exactament que no m'amoïnés gens en absolut.
Com el seu, 30 dels 120 pisos ja estan buits i esperen turistes. Una vintena tenen contractes indefinits i la resta, uns 70, ja saben que quan acabin el contracte hauran de marxar. Els primers pisos hi estan fent un gimnàs i una bugaderia. Veïns com en Xavi o la Rafaela malviuen amb obres constants i els costa projectar el futur.
Hi ha una persona que té 80 anys, si on se'n va amb 80 anys aquest senyor? O haurem de canviar de barri i d'escola, o haurem de canviar tota l'estructura familiar per poder portar els crios a l'escola. Ara van a peu.
Sociedad, la escalera estaba muy llena de polvo, han llegado hasta abrirnos un hueco en la habitación de dormir.
I per cert, tot i que encara no hi ha arribat cap turista, al web dels apartaments ja hi ha ressenyes falses elogiant la comoditat dels pisos.
L'origen de tot aquest trasbals és una escletxa judicial a l'ordenança que prohibeix la concessió de noves llicències per a aquests pisos turístics. El propietari d'aquest bloc, Immobiliària Gallardo, va demanar les llicències l'any 2019, just després que la justícia tombés la primera normativa del govern de Colau. La sentència no era ferma, però els jutges han donat la raó al propietari, Benet.
L'Ajuntament va aprovar la prohibició el 2017. El 2019 el TCJ la va anul·lar per una qüestió formal i és llavors que la propietat demana les llicències. I tot i que la sentència llavors no era ferma, la justícia ha acabat donant el vistiplau a les llicències la tardor passada. La regidora d'Urbanisme, Janet Sant, reconeix a RAC1 que l'Ajuntament té les mans lligades, però assegura que els vigilaran amb lupa.
Estem obligats a tirar endavant aquestes llicències, però hem posat tot el coneixement en comprovar que s'està complint la normativa com s'ha de complir.
Des de la xarxa d'habitatge de l'esquerra de l'Eixample, Uc Camps denuncia que és un pas més en la gentrificació de la ciutat.
És terrible, més enllà de seguir aquest procés d'expulsió, fa que també canviï el tipus de comerços que hi ha al barri i la manera en què la gent del barri socialitza.
La Immobiliària Gallardo subratlla que tot és legal i que el negoci arrencarà el mes que ve. Si omple els pisos, cada dia en traurà 6 vegades més benefici que amb els lloguers a una família i encara més quan hi hagi esdeveniments. Per exemple, d'aquí a un mes, amb els concerts de Coldplay, el preu per nit es doble fins als gairebé 600 euros i, mentrestant, veïns de tota mena es fan la mateixa pregunta.
Qui passejarà per aquesta famosa superilla si entre de 4 dies no hi haurà més que turistes?
Una gran pregunta. Escoltem el comentari que hi posa la periodista de BTV i col·laboradora de la Mona RAC1, Abigail Armengol.
Una escletxa legal ha permès al gran tenidor d'una finca de l'Eixample obtenir llicències per destinar-la a vivenda turística. Aquí ha començat el malson per als veïns que encara hi són. A l'angoixa de saber que no els renovaran el contracte s'hi suma el soroll d'obres per reformar els pisos que han quedat buits. La situació es replica a molts edificis de la ciutat comprats per fons voltors per construir-hi pisos de luxe que llogaran de forma temporal a estrangers amb un alt poder adquisitiu. I la conseqüència de tot plegat és la destrucció del teixit veïnal, l'encariment encara més del preu de l'habitatge i, el que és pitjor, l'expulsió del seu veïnat. I qui en surt beneficiat? Els grans especuladors i els particulars que mercadegen amb un dret fonamental reconegut per llei. L'accés a l'habitatge és ara mateix un dels problemes socials més greus. Per què es posa per davant els beneficis econòmics d'una minoria en detriment del bé comú? No s'entén que, esforços locals a banda, la nova llei d'habitatge estatal deixi fora qüestions com el lloguer de temporada o els pisos destinats als turistes, desprotegint així la ciutadania.
8:33, l'Ajuntament de Sabadell està estudiant la via per sancionar la dona que alimenta cada dia desenes de coloms al pati de casa seva. Quan els dona menjar 3 cops al dia, matí, migdia i vespre, se n'hi poden acumular entre 100 i 200. Ho explicava ahir el contenidor del món arreculana, veïna d'aquesta dona, al carrer Riego de Sabadell, que va relatar un autèntic infern cada dia.
Es viu molt malament, és molt angoixant el no poder sortir al pati de casa teva, perquè està ple d'excrements, de brutícia, de tot. O sigui, amb els meus fills, la meva filla, a part, té problemes respiratoris, i, bueno, i el fet de tenir tants coloms al voltant pot ser seriament perjudicial, també.
De fet, el problema no és nou, ja fa anys que dura. Les queixes dels veïns han estat constants, tal com ha pogut saber el món a RAC1. L'Ajuntament hi va intervenir per primer cop el 2018 i va instal·lar una gàbia de captura. L'any següent es va sancionar la dona que alimenta els coloms, malgrat això tot ha continuat igual. El consistori va tornar a intervenir el novembre passat. Inspectors de salut pública van anar a la casa i van constatar que hi havia problemes greus d'insalubritat. També s'hi van personar agents de la policia municipal de Sabadell que van recordar a la veïna que alimentar coloms està prohibit per llei i van aixecar un acte sancionadora. Precisament, com dèiem, l'Ajuntament de Sabadell se centra ara en aquesta acta sancionadora. Reconeixen que les molèsties que va denunciar ahir l'Anna al Món RAC1 són verídiques i reals i afegeixen molt lamentables. El consistori també explica que s'ha descartat la mediació perquè la dona sap perfectament que genera greus problemes i que el que fa està prohibit. Però tot i així fa com si res. Per això l'objectiu de l'administració és ara, diuen, trobar la manera més robusta, literal, per sancionar-la. I han optat per fer-ho per la via de l'ordenança de tinença d'aliments d'animals i no pas per la salut pública. Hi ha una quantitat de missatges de gent que li està passant el mateix per tot el país, que déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do amb el tema dels ocells aquests, concretament dels coloms i també de les gavines. José Manuel Villarejo va rebre ordres del govern espanyol perquè prioritzés enfonsar Jordi Pujol i Artur Mas per combatre l'independentisme creixent a Catalunya. Almenys això és el que assegura ell mateix als àudios que fa públics al Món.cat de l'excomissari de la policia espanyola. Ens tornem a situar al setembre del 2014. Villarejo explica que si algun polític o familiar seu delatava o explicava res de Mas i Pujol, podien arreglar-li la situació i no acusar-lo de res, fos veritat o mentida. De fet, Villarejo posa l'exemple de l'aleshores conseller d'Interior, Felip Puig, i dels seus germans.
Los objetivos son los Pujol y el Artur Mas. Los demás son tíos muy importantes, pero que son peones. Que por lo tanto, un peón se sacrifica o se salva, o sea, ellos tienen menos problemas.
Sí, o lo tienes donde quieres y tienes...
Al gobierno lo que le interesa es desmontar el kiosco y ya no lo puedo. Lo siguiente es el criterio, es como hay que ofrecer todas las posibilidades, o sea, el Puig a cualquiera. Tiene datos nucleares, a ver, se le condona el tema, se le perdona, y lo otro también se le puede...
Precisament per indicar que l'essencial era enfonsar el prestigi de l'expresident, l'operació parapolicial va anomenar-se primer Operació Pujol. Després va canviar a Operació Barna i finalment va dur el nom d'Operació Catalunya entre els que la duien a terme. L'augment de les infeccions de transmissió sexual no s'atura i assoleix el rècord històric a Espanya. De fet, l'increment és generalitzat arreu d'Europa. Atenció, perquè les ITS ja són la segona causa de contagi més comuna al continent després de les respiratòries. És una informació que recull avui La Razón. La gonorrea, en 32 casos per cada 100.000 habitants, i la clamídia, en 48 per cada 100.000, tenen les xifres de contagi més altes de la història d'Espanya. La sífilis també assoleix dades rècord a la població d'entre 20 i 25 anys. L'informe també apunta que entre un 10 i un 15% de la població adulta ha tingut un herpes genital. Les dades mostren, això sí, un canvi de tendència clar. Ara la incidència més gran dels casos la trobem als homes d'entre 20 i 24 anys, quan abans era a les dones joves. L'estudi també assenyala un augment important de les malalties de transmissió sexual als joves d'entre 15 i 19 anys i als homes del col·lectiu homosexual. En aquests moments parlem de Joe Biden, que ha decidit a la seva edat, 82 anys, tornar-se a presentar a la reelecció a la presidència dels Estats Units. Parlem de Netflix i els comptes compartits, entre d'altres històries.
Em toca la revisió del cotxe.
Eurorepar Car Service.
Necessito un taller a prop de casa.
Eurorepar Car Service.
Vull la millor relació qualitat-preu.
Eurorepar Car Service. El teu taller multimarca de confiança és Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ara, vine a descobrir les ofertes del 20 aniversari.
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
Aquestes trucades són incidències reals.
Trucava de part de la meva mare, que és assegurada seva. S'ha deixat les claus a dins de casa, s'ha quedat al carrer...
S'ha cremat la taula, també la campana...
Es deu haver rebentat una canonada del termos. Tinc el pis inundat.
És urgent, perquè creu que s'ha deixat alguna cosa al foc.
En moments com aquest, quina assegurança de llar triaries? Mafre, l'asseguradora de més confiança a l'estat espanyol.
Sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? I més d'un 20% mentre viatja? Per no parlar dels incidents a la llar. Amb el RAC tindràs assistència 24 hores a casa, de viatge, fent esport i amb cotxe, moto, bici o patinet. Festa del RAC i viu amb tota la confiança des de només 41 euros a l'any.
RAC. Hi som per ajudar.
La venda privada és a punt d'arribar. T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village per gaudir d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village a boutiques participants com Baix, Levis o Vans. I recorda, la venda privada és només per a membership. Uneix-te a larocavillage.com.
Els dies 11 i 12 de maig, els concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona hem preparat una selecció de vehicles nous amb condicions de preu del Saló de l'Automòbil. I a més et regalarem dues entrades per poder gaudir els dies del Saló. Aprofita les condicions només a Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que per a la Carme signifiquen font il·limitada d'absoluta tranquil·litat i confiança. I per en Lluís és més.
Família il·lusionada s'amplia i tot canvia.
Les nostres lletres signifiquen moltes coses diferents per aconseguir que cadascú senti que té l'assegurança que necessita. FIAC Assegurances. 5 lletres que et donen tranquil·litat. Coneixe'ns a FIAC.es.
Cansat? Fatigat? És astènia. I contra l'astènia, Astenolit. Astenolit amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Banyeres que rellisquen, cuines estretes o...
Esa mardivita per ell i jo la vull arromper...
De casa teva, res no t'hauria d'impedir fer-ne una llar. Explica'ns la teva idea i t'ajudarem a fer la llar que vols. Vine a l'Heroi Merlin o visita la nostra web i comença el teu projecte. Una llar no neix, una llar es fa.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Que la teva assegurança de la llar et regali un altaveu intel·ligent està bé, però potser és millor que et doni assistència informàtica a distància, no? Berti, estalvia temps, estalvia diners.
Seran 20:32. T'estimes més una bossa?
Jo, estimar, la veritat, t'he de dir que... M'emocionaré. Que t'estimo com si fossis fill meu.
Però...
Com un fill meu, he dit.
Extra Dia de la Mare de l'11. El 7 de maig, 17 milions d'euros. No et quedis sense cupó. Compra'l ara. Extra Dia de la Mare de l'11. Ara qualsevol vol ser mare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Joe Biden. Falten 19 minuts per les 9. Continuem amb els apunts aquí al món a RAC1. Com deien, Joe Biden torna a presentar-se a les primàries per ser el candidat demòcrata a les eleccions dels Estats Units del 2024. El president nord-americà vol aconseguir un segon mandat, tot i que l'any que ve farà 82 anys, i que ara les enquestes no li són favorables. Biden confia a tornar a enfrontar-se i a vèncer Donald Trump per poder, diu, acabar el que ha començat, fent tiquet amb Kamala Harris. A més, el vídeo de presentació de la candidatura i seguint l'argument de la campanya electoral anterior, Joe Biden ha advertit del risc que Donald Trump i els extremistes republicans tornin a la Casa Blanca. Corresponsal de RAC als Estats Units, Marc Tió.
Joe Biden té un dels punts de partida a la reelecció més precaris que recorden. Segons una enquesta de la NBC, un 70% dels nord-americans no vol que es presenti una altra vegada, entre ells un 45% de demòcrates. Però amb una popularitat pel terra, el seu equip confia que el president sortiria beneficiat d'un possible enfrontament amb Donald Trump i podrà derrotar-lo per segona vegada. Els bons resultats de les eleccions de mitja legislatura també permeten cert optimisme i semblen haver dissipat qualsevol intent per part d'un altre demòcrata de fer-li ombra durant les primàries. En el seu primer discurs, després de l'anunci de la candidatura amb la vicepresidenta Kamala Harris, Biden ha demanat més temps per acabar la feina, una expressió que s'ha convertit en el seu eslògan.
Mai he estat tan optimista sobre el futur d'Amèrica. Ens trobem en un moment de grans canvis. Estem tornant a crear llocs de feina, es tornen a crear empreses, la gent es podrà permetre una sanitat decent, els pobles que estaven abandonats estan tornant a reviure. Tot gràcies al que estem fent. Per això hem de continuar endavant. Hem d'acabar la feina. Només hem de recordar qui som. Som els Estats Units d'Amèrica. No hi ha res que no puguem aconseguir.
Per la seva banda, Trump amenaça en no participar en cap debat de les primàries dels republicans previstes per l'agost perquè les enquestes el posen al capdavant dels seus contrincants i ho considera innecessari.
8:43. Alec Baldwin ja torna a rodar la pel·lícula Rust després de matar accidentalment d'un tret al cap a la cap de fotografia. El rodatge s'ha reprès amb pistoles falses i bales de goma. 8:43. Mentrestant, Netflix ha perdut més d'un milió d'usuaris a Espanya per culpa de la política contra els comptes compartits. Ho publica Bloomberg, recollint les dades de Kantar, d'aquest milió d'usuaris. Dues terceres parts és gent que feia servir la contrasenya d'una altra persona. Durant el primer trimestre de l'any es van cancel·lar el triple de subscripcions que el període anterior. Entre els que no han abandonat la plataforma, un de cada 10 assegura que tenen previst donar-se de baixa els pròxims mesos. El govern de Catalunya avisa que la temporada d'incendis forestals aquest any serà de les més difícils i llargues dels últims anys. La sequera acumulada des de fa mesos i la previsió de calor inusual fan que tot Catalunya estigui en risc i, per tant, que la probabilitat de grans incendis simultanis s'enfili de valent, sobretot al litoral, al prelitoral i a la Catalunya central. Davant d'aquest escenari, els departaments d'Acció Climàtica i d'Interior reforçaran tots els dispositius de vigilància i extinció. Hi haurà més bombers, més mitjans aeris i la campanya especial serà un mes més llarga. Per si algú encara té dubtes de la gravetat de la situació, un detall més. Els consellers van fer la compareixença al Parlament per explicar tot el dispositiu gairebé 2 mesos abans que l'any passat. Laia Colomer.
Sí, formalment la campanya d'incendis començarà l'1 de juny i s'acabarà el 30 de setembre, però fa setmanes que el risc d'incendis ha elevat. De fet, des de principis d'any ja hi ha hagut més de 1.500 incendis. És un 60% més que els mateixos mesos del 2021 i un 16% més que l'any passat. També s'ha hagut d'activar el nivell 2 del Pla Alfa 40 dies i per primer cop en 10 anys s'ha activat el nivell 3 fora de l'estiu. La previsió és que aquest escenari només faci que anar pitjor. Per això els consellers d'Acció Climàtica i d'Interior, Teresa Jordà i Joan Ignasi Helena, demanen molta prudència.
A diferència d'altres anys, en què es podia acotar més o menys les diferents zones de perill, enguany, com a conseqüència d'aquesta sequera severa i persistent, la situació desfavorable és generalitzada a tot el país.
La situació és difícil, ho hem vist fa unes poques setmanes, i la situació empitjorarà probablement més. Per tant, s'incrementarà el perill d'incendis i, a més, la simultaneïtat de focs.
Respecte a l'any passat, aquest estiu hi haurà 500.000 de bombers més i un 30% més de personal de suport. També fins a 22 mitjans aeris. Els primers de reforç arribaran dilluns que ve, un mes i mig abans del que és habitual.
Perdó. Amb aquest context, el govern es planteja tancar més sovint alguns parcs naturals per risc d'incendi. Els últims dies ja han hagut de tancar, per exemple, Montserrat o Sant Miquel del Fai. El nou CD RAC1, la directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Anna Sanitges, va dir que no es pot descartar cap escenari.
Ens podem trobar en situacions crítiques i ens podem trobar que hàgim de tancar alguns parcs naturals. El que passa és que el que treballem, sobretot, és per... Més que haver d'arribar a l'extrem de tancar els espais naturals perquè la gent no hi pugui accedir, doncs treballem perquè tinguem un país preparat.
Tot això mentre la Generalitat anuncia que el govern espanyol i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre no han planificat res per evitar el tancament del canal d'Urgell. El govern català recorda que fa mesos que està avisant que no s'havien pres mesures d'estalvi per evitar aquest escenari a l'àrea de Lleida. És un sector del país que, com forma part de la conca de l'Ebre, no és de competència catalana. S'encaixava ahir la portaveu, Patrícia Blaja.
Hem passat del tot al res i fa mesos que el govern de la Generalitat fa crides gairebé desesperades a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre perquè es posin a treballar en previsió, perquè planifiquin una gestió de l'aigua per no haver d'arribar a on, desgraciadament, ja som avui.
La resposta del líder del PSC, Salvador Illa, és reclamar al govern que es dediqui a invertir més i a queixar-se menys.
Ella diu, posaré diners si em posen els altres, que t'imposin vostè, i lideri el camí. No cal que mirem sempre què fa l'altre. Vostè té recursos, no? Perquè, en fi, el meu grup hi ha donat suport a un pressupost, no? Comencem.
Dit això, la sequera no només afectarà la pagesia amb pèrdues a les collites, sinó també els ramaders que avisen que el bestiar s'està quedant sense menjar, sobretot pels ramats de xais i de cabres. Unió de Pagesos creu que pot ser l'estocada final pel sector, per això reclama ajuts directes. El sindicat diu que hi ha perill de desabastiment real perquè les pastures estan molt seques, com si ja fos finals d'estiu, i el preu del farratge s'ha duplicat l'últim any i mig, Bàrbara Sulve.
Els pagesos lamenten que els costa trobar userda i no poden pagar-la. Abans, una tona d'userda valia 160 euros i ara 320. En alguns casos, 500 euros. La palla que s'arreglava puja ara uns 100 euros la tona. En els últims 5 anys, un 5% de les explotacions del país han tancat. La manca d'aigua repercuteix en l'alimentació del bestiar i s'afegeix a la crisi que arrossega el sector. Josep Guitart és membre de l'executiva nacional d'Oví i Cabrum.
Venim d'un any, de l'any passat, en general, el país que es va acollir a la meitat dels farratges, meitats de cereals, meitat de palla. Això ja vol dir que ja venim d'unes previsions de l'any passat ja petites o minces, i aquest any és brutal. Aquest any no escollirà directament. Hi ha molts punts a Catalunya, Catalunya Central, Plana de Lleida, el Secà, ara avui, a partir d'avui, ens diuen que ens tallen el rec.
El consum de carn de xai cabrit ha caigut gairebé un 60% a Catalunya en els últims 15 anys.
I seguim a Girona perquè la sequera també fa que els rius baixin amb menys aigua que mai. Un d'ells és l'Unyà, que fa mesos que porta un cabal mínim. Això fa que els peixos estiguin al límit. Per aquest motiu, avui l'Ajuntament començarà a pescar-los abans no morin i els traslladarà a una zona del Ter amb més aigua. Per fer-ho, es farà servir el sistema manual de pesca elèctrica, consisteix a electrocutar els peixos amb un tancat que submergeix dins el riu, això els deixa estabornits i aleshores se'ls pot agafar i transportar en xarxes d'una manera més fàcil. En total es calcula que se n'hauran de transportar més d'un centenar d'exemplars. Aquests treballs de trasllat s'allargaran diverses setmanes. Tot això és per culpa, bàsicament, d'una cosa, que no plou.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia. Pues
no només no plou, plourà com malament, o sigui, plourà, que està bé que plogui,
sí,
en alguns llocs i en alguns punts, però és que la notícia meteorològica és que a partir de demà pugen molt les temperatures.
Sí, de fet, ahir ja vam tenir alguns valors de rècord, sobretot cap a les comarques del sud. Es va arribar als 33 graus ahir al Dover, 31 a l'Aldea, 29 a l'Amposta, rècords per ser mes d'abril. Doncs bé, en aquestes zones avui baixaran les temperatures, tot i això continuarà l'ambient càlid, i serà a partir de demà, entre demà divendres i dissabte, quan ens arriba aquesta bossa d'aire càlid provinent del nord de l'Àfrica, que dispararà els termòmetres i fins i tot el cap de setmana es mouran entre els 30 i els 35 graus a les comarques interiors, les temperatures més altes cap a Ponent, entre els 25 i els 30 a la línia de la costa, i no es descarta que tinguem ja alguna nit tropical amb temperatures al voltant dels 20 graus de mínima. Per tant, sobretot entre demà i dissabte és quan arriba aquesta pujada de les temperatures. Avui amb alguns núvols més espessos a les comarques del nord, fins i tot amb alguns ruixats aquesta tarda en punts del Pirineu i a la resta amb més clarianes, però amb algunes boires ara de bon matí. Ara mateix amb 17 graus a Barcelona, 14 a Tarragona, 12 a Lleida, 13 a Girona, 9 a Puigcerdà, 11 a Vic i 13 a Castellbisbal.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
9 minuts i les 9 en punt del matí, el Parlament va viure ahir la primera sessió de la comissió que investigarà els casos de pedràstia a l'Església. I van passar mitja dotzena de víctimes, algun dels casos més importants dels últims anys. El Miguel Hurtado, que va destapar els del monestir de Montserrat, Manuel Barbero, el pare que va destapar el cas dels maristes, o l'escriptor Alejandro Palomas, que fa poc més d'un any va explicar abusos a l'escola La Salle de Premià. Una comissió que per a alguns arriba molt tard i amb poques esperances. Un dels més crítics va ser Josep Roqueta, víctima d'un exprofessor dels maristes, que fins i tot es va queixar que alguns diputats estiguessin durant la compareixença més pendents del mòbil que no de les víctimes.
Què esperem d'aquesta comissió? Què espero? Jo personalment, vist des d'aquí, que deixeu el mòbil i ens escolteu. Dels 6 diputats que éreu aquí, un, el 80% del temps ha estat amb el telèfon. Dos, han estat meitat del temps i altres dos, molt poquet. Fiqueu-vos a la nostra pell. Si heu vingut aquí a escoltar, us ve d'una hora sense mòbil?
Altres compareixents també van posar deures a les administracions, per exemple, a l'hora de millorar l'atenció a les víctimes. Ho va seguir l'Eudald Martínez.
El que havia de ser una sessió per recollir les demandes de les víctimes d'abusos infantils per part de l'Església es va convertir pràcticament en un llistat de greuges cap als diputats. Greuges com ara que el sistema públic de salut no garanteixi l'atenció psicològica a les víctimes, també quan són adultes. Ho denunciaven Alexandra Membrive i Aurora Martín.
Si tens sort, t'agafen una sessió cada dos mesos, mitja hora. De veritat?
Fins ara, tots els casos han tingut que pagar la seva teràpia durant els anys que cada persona necessiti per recuperar-se de tal aberració. S'ha d'acabar, no podem continuar així.
O l'escriptor Alejandro Palomas, que lamentava falta de voluntat política per abordar la pedràstia.
Que todavía estamos basándonos en las estadísticas de los años 80 para hablar del maltrato infantil en este país. Ni siquiera hemos hecho el esfuerzo de renovar las estadísticas. Los años 80, Almodóvar. La movida de los años 80, todavía estamos ahí.
Alguns dels afectats també van criticar que el Departament d'Educació no hagi suprimit els concerts a les escoles dels maristes, malgrat les desenes de casos denunciats.
I la Fiscalia demana que Dani Alves continua a la presó. El Ministeri Públic ja ha fet arribar l'informe al jutjat després que la setmana passada la defensa del futbolista en demanés la llibertat provisional. La Fiscalia insisteix que hi ha risc de fugida i que les circumstàncies no han canviat des que la jutgessa va decretar la presó per Alves. El d'Alves és només un dels molts casos de delictes que han arribat als jutjats els últims mesos. De fet, els advocats del torn d'ofici estan desbordats amb aquest augment, moltes amb menors, i amb els casos de violència masclista. El col·lectiu fa anys i panys que reivindica millores del sou que tenen congelat des del 2010 i que els paguin les guàrdies, que en són moltes. És un altre dels problemes que té la justícia en l'actualitat amb els funcionaris en peu de guerra, Mar Poyato.
Els advocats del torn d'ofici han d'estar de guàrdia molts dies i sortir corrents quan se'l reclama. En els casos de violència masclista, per exemple, tenen una hora de marge després de la denúncia per atendre la víctima. Les hores que estan pendents al telèfon no les cobren, tenen el sou congelat i moltes vegades han d'atendre els seus representats en instal·lacions en molt mal estat i sense cap tipus d'intimitat. Després de molts anys, han fet un cop de puny a la taula. En parla Encarna Orduna, presidenta del Consell de l'Advocacia Catalana.
L'actualització d'aquests mòduls, imagina't, del 2010 fins ara, l'increment que s'havia d'haver aplicat i no ha estat possible. En el seu moment se'ns van congelar els mòduls, inclús se van reduir els mòduls, i per tant una de les coses que reivindiquem és aquesta actualització, com també l'estudi i la realització de les guàrdies, perquè hi ha companys i companyes que estan fent determinats torns de guàrdia on no se'ls paga la disponibilitat de la guàrdia.
Els advocats d'ofici depenen del Departament de Justícia i s'hi van reunir i han aconseguit el compromís d'estudiar les seves reivindicacions.
Per cert, que la justícia ha condemnat l'alcalde d'un poble de Zamora a 4 anys de presó per abusar sexualment de dues veïnes menors, es diu Cecilia Olera. I atenció, perquè des de l'any 1978 és alcalde de Castroverde de Campos, un municipi de 300 habitants. El País explica que ha arribat a un acord amb la Fiscalia per reduir la condemna dels 10 anys inicials que li reclamaven els 4 que li han caigut finalment, però és que això no és tot. El desembre ja el van condemnar per oferir diners a canvi de sexe a una menor i per acabar-ho d'adobar, el dimarts un altre jutge el va enviar a la presó de manera preventiva per amenaçar de mort la seva dona. Per si algú tenia algun dubte, Cecilio Lera, del PSOE, no es presentarà a la reelecció. Ara bé, diu que no pensa dimitir. 5 minuts i les 9. Tot això, la Guàrdia Civil ha enxampat el president de la Diputació d'Ourense, José Manuel Baltar, del PP, circulant a 215 km per hora. Ho avança avui el diari Oponés. El digital explica que una patrulla de trànsit el va interceptar diumenge a l'autovia direcció Madrid a l'alçada de Zamora quan, després de captar-lo, circulava molt per sobre de la velocitat permesa. 215 per hora. I encara pel que fa a la mobilitat, el periòdico explica avui que els conductors de patinets elèctrics a Barcelona no hauran de portar casc, almenys de moment. L'equip de govern de Cantada Colau tenia previst incloure l'ordenança que regula la circulació d'aquests vehicles al ple d'aquest divendres, l'últim del mandat, però ha fet marxa enrere. La normativa local preveu obligar els conductors de patinets elèctrics a portar casc, els prohibeix dur un cap passatger de paquet i determina que aquests vehicles hauran de circular a una velocitat màxima de 30 per hora i sempre per la calçada. Si s'ho salten, els conductors s'exposarien a multes de fins a 200 euros. I a tot això, el Departament de Salut creu que les mascaretes ja seran de ser obligatòries als centres de salut, a les farmàcies i a les residències de gent gran en qüestió de setmanes. Ho deia ahir la secretària de Salut Pública, la doctora Carmen Cabezas, al Món RAC1. Segons va explicar, els experts del Ministeri de Sanitat i de les comunitats autònomes ja estan estudiant la proposta que Catalunya els ha fet arribar.
Estem treballant per que hi hagi una modificació en el protocol, en el procediment que ara està vigent. El grup de treball s'està reunint. Pensem que en les properes comissions de salut pública ja tindrem alguna novetat sobre aquesta situació.
Per cert, que Carmen Cabezas també va recordar que en els últims 2 anys, a la tardor, es vacunarà, juntament del Covid i de la grip, les persones de risc i els malalts crònics. Després, com l'any passat, es posarà la vacuna a disposició de tota la resta de la població per qui es vulgui punxar la 5a vacuna. I encara en salut, una dada que crida l'atenció: passar temps a l'aire lliure redueix el risc de desenvolupar miopia. Ho conclou el Col·legi Oficial d'Òptics i Optometristes. A Catalunya hi ha 2 milions de miops i l'OMS alerta que el 2050 podrien ser ja la meitat de la població. Laia Framis. Laia? No tenim Laia Framis. Anem a un altre tema. Atenció, ja són 90 les persones que han mort de gana a Kènia per conèixer Jesús. A més, el ministre de l'Interior del País adverteix que pot ser només la punta de l'iceberg. Les víctimes formaven part d'una secta que els feia creure que si deixaven de menjar fins a la mort, arribarien a trobar-se amb Jesús. Un cop mortes, el líder les enterrava al seu ranxo. Ahir la policia va exhumar 17 cossos més i davant la magnitud del cas, el govern ja ha anunciat una operació ampliada. El mateix pastor i líder de la secta va advertir, quan el van detenir, que la xifra de persones mortes podria enfilar-se, atenció, fins al miler. Cap empresa a Catalunya ha demanat fins ara l'ajut del govern d'Espanya per instaurar la setmana laboral de 4 dies, segons la Pimec. La patronal ha dit a RAC1 que ha aixecat molt poc interès perquè no es garanteix cobrar-lo. El govern espanyol va reservar una partida de 10 milions per impulsar la setmana laboral de 4 dies i cada empresa pot optar a rebre fins a 200.000 euros, Montse Martí.
Catalunya està lluny d'aplicar la jornada laboral de 4 dies si l'interès per fer-ho es mesura amb l'interès que ha aixecat la partida d'ajudes que dona el govern espanyol. Pimec creu que, a part d'aquest desinterès, es deu al fet que demanar-la comporta una inversió inicial i després no està clar que s'acabi rebent. Ho deia RAC1, la directora de l'àrea de treball de la patronal, Sílvia Miró.
Requereix presentar una memòria tècnica que suposa un cost i, per tant, doncs, una inversió prèvia amb el risc de no retorn, no?, que és el que estan veient les empreses, perquè al final es tracta d'un procés de concurrència competitiva, suposa implementar, doncs, mesures de reorganització productiva, de transformació del model productiu.
A més, aquestes ajudes estan lligades a que un any després de rebre-les l'empresa hagi millorat en productivitat. Si no és així, l'empresa haurà de retornar els diners. Al marge de les ajudes, Pimec considera que la jornada laboral de 4 dies és difícil d'aplicar a les pimes a Catalunya sense afectar la productivitat.